Bona tarda, l'Espai Cràter vol ser més que un museu.
L'informatiu del migdia.
No té cap sentit que un museu només pensi en l'exposició. No podem ser ja només un centre reactiu que espera visitants o que espera persones o que espera fins i tot escoles a que vinguin a veure una sala i se'n vagin, sinó que hem de participar de forma activa en aquells debats.
És el director de l'equipament, Xevi Cullell, explicant un dels màxims objectius que es planteja l'Espai Cràter d'Olot. A part de ser un centre d'interpretació dels volcans, l'equipament també vol tenir utilitats que no només estiguin relacionades amb l'exposició permanent. Per això l'espai també compta amb un petit auditori, una aula de tallers o una zona per estades o presentacions de petit format. De seguida ampliem aquest tema en l'informatiu d'avui, dilluns 25 d'abril. Abans, però, repassem en titulars la resta d'actualitat. Sant Joan les Fonts adquirirà els terrenys de Camp Miquelet. L'Ajuntament ha fet el pas definitiu per tenir en propietat uns 6.000 metres quadrats de zona que serà d'ús públic. Ja s'hi ha dut a terme activitats com la rebuda als Reis Mags o el Mercat Setmanal. L'alcaldessa del municipi és Maria Vidal.
Estem a les portes de tancar aquest acord, un acord que serà en permuta amb la propietat, és a dir, a canvi d'uns altres terrenys del municipi que són propietat de l'Ajuntament.
Més històries de l'Alta Garrotxa de Josep Vilà, el llibre garrotxí més venut. Aquest Sant Jordi, el llibre de l'historiador de l'Argelaguer, ha estat el preferit dels garrotxins pel que fa a autors de casa nostra. La Volta a peu a la Garrotxa d'Anna Plana i Sergi Romero i el pensament circular de Neus Verdaguer i Víctor Díaz, els altres més venuts. Àngel Girona recull les aventures i històries dels missioners del cançoner de Catalunya Olot. Després d'anys de recerca, el cantautor olotí ha publicat un petit recull dels dietaris que Joan Tomàs va escriure quan va viatjar a la Garrotxa als anys 20 per configurar el cançoner popular.
Bàsicament el llibret el que explica és què és l'obra del cançoner popular de Catalunya, per què es va crear i l'entorn inicial sobre el personatge, sobre el gran músic que va fer els reculls a Olot, que va ser el mestre Joan Tomàs i Pré.
En esports, l'ascens de la Unió Esportiva Olot a segona federació encara és possible. Un gol de Xavi Ferro en el minut 90 dona els 3 punts als olotins davant el Vilassar de Mar. Els de Mànics Bandiola ja han fet la feina i ara toca esperar que el Manresa punxi a l'Hospitalet diumenge vinent a les 6 de la tarda.
No hemos dejado de creer hasta el final y esa fe, pues a pesar de no tener un juego ni muy fluido ni muy vistoso, pues nos ha llevado a la fe de los jugadores a tener un triunfo, que yo creo que esto como se mide por goles, pues yo creo que vamos a pensar que es merecido, ¿no?
I en hoquei patins, empat de l'hoquei Olot a la Josep Jou, l'equip de García i Piera va aixecar un 0-2 en contra i va acabar sumant un punt davant un Ribas que va posar les coses molt complicades. El conjunt groc i blau encadena 4 partits seguits sense perdre. El seu entrenador és Jordi García.
Amb un 0-2, a falta de 12 minuts, es veia complicat, però bueno, ja sabem que no podem, aquí a Olot, a la Josep Jou, no podem donar mai aquest equip per perdut.
És moment d'obrir el focus. Repassem el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. A casa nostra, el CatalanGate segueix sent protagonista. La Moncloa ofereix un control intern del CNI, però el govern vol dimissions arran del cas d'espionatges a polítics catalans. Pèrdues per la pluja de Sant Jordi. Cultura, l'Ajuntament de Barcelona i el Gremi busquen com compensar-les. Avui han començat les obres de Rodalies que afecten a Molins de Rei i que s'allargaran fins al febrer del 2023. Un xoc múltiple acaba amb l'atropellament mortal de dues persones a l'AP7 a Tarragona ahir a la tarda. En l'àmbit internacional, Emmanuel Macron, reelegit president a França, amb els millors resultats de l'extrema dreta de Le Pen. Precisament, el partit de Le Pen va guanyar per primer cop a la Catalunya Nord, però va perdre a Perpinyà.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, en aquest inici de setmana, el temps tindrà dues cares. Al matí de sol, alguna boirina, algun banc de boira, una la Garrotxa, potser també cap a Pla de l'Estany. I bé, temperatura fresca, entre 5 i 7 a l'interior, a la costa entre 10 i 14, aquí una mica més suau, evidentment, i prop de zero en alguns sectors del Pirineu. Bé, a la tarda aniran creixent nuvolades. De fet, a la tarda, com ahir, es carregarà i el cel quedarà tapat en alguns sectors amb xàfecs i alguna tempesta, preferentment al Ripollès i a l'Alta Garrotxa, però no descartem també en punts d'Osona, de les Guilleries i a tocar del Montseny, el sector prelitoral i el Prepirineu, bàsicament. Pluges més aviat poc importants, d'unes 5 litres. Ahir van caure 7, 8 litres a la Vall d'en Bas, o també Sant Privat d'en Bas, 3 litres al Lot, 4 a Vidrà amb Calamarsa, amb trons. Doncs avui seria semblant a una mica menys. De fet, dimarts tot igual. Per tant, sol i la tarda variable amb algun ruixat aïllat. Poca cosa a l'interior. A la Costa Brava no arribarien aquests xàfecs, tot i que el vespre va arribar alguna gotellada cap a les Gavarres, Baix Empordà i Gironès. Bé, dimecres tampoc canvia gaire el temps i segurament dijous pot estar mig núvol, però de ben segur cap a divendres i el proper cap de setmana en principi tornaria l'ambient primaveral, assolellat i una mica més càlid, tot i que dijous pot baixar una mica la temperatura.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
És hora d'obrir la carpeta de temes d'aquest últim dilluns del mes d'abril. L'Espai Cràter vol ser més que un museu. El seu director va explicar a Ràdio Olot que l'equipament vol aspirar a convertir-se en un museu social que sigui part activa de la resolució dels reptes i debats que té la societat. La sala expositiva de l'Espai Cràter d'Olot es renovarà periòdicament per àmbits expositius. Xevi Cullell explica que la tecnologia té un paper important a l'Espai Cràter i que el centre no podrà fer investigació d'alt nivell, però hi donarà suport. Informa Pau Masol.
Un museu que vol ser més que un museu. Aquesta és una de les màximes que es planteja l'Espai Cràter d'Olot. A part de ser un centre d'interpretació dels volcans, l'equipament també vol tenir utilitats que no només estiguin relacionades amb l'exposició permanent. Per això l'Espai Cràter també compta amb un petit auditori, una aula de tallers o una zona per estades o presentacions de petit format. El director de l'equipament, Xevi Cullell, explica que els museus viuen una crisi existencial i considera que l'Espai Cràter és un museu social.
No té cap sentit que un museu només pensi en l'exposició. No podem ser ja només un centre reactiu que espera visitants o que espera persones o que espera fins i tot escoles a que vinguin a veure una sala i se'n vagin, sinó que hem de participar de forma activa en aquells debats, sobretot complexos, del que està passant a dia d'avui i facilitar la resolució dels reptes que tenim com a ciutat i com a territori.
Amb aquest objectiu, l'Espai Cràter ha obert les seves portes a totes les entitats que vulguin dur a terme actes com presentacions o conferències. De fet, més de 1.200 persones ja han passat per l'auditori sense entrar a la sala expositiva en el primer mes d'obertura. Sobre l'exposició, Cullell explica que actualment està repartida en 7 àmbits que s'aniran actualitzant segons l'èxit que tinguin.
Jo apostaria més per fer modificacions d'àmbits sencers i d'anar-los renovant periòdicament i que amb el pas del temps doncs, la gent pugui anar venint. No serà una constant, és a dir, no és que tinguem una sala expositiva que cada any fem dues grans exposicions com temporals, com el CCCB, per exemple, sinó que tenim una sala més estàtica com la del Cosmo Caixa, però que també el Cosmo Caixa se'ns van adonar que havien d'anar-ho renovant i ara han fet, per exemple, doncs, el nou gran àmbit de l'univers i nosaltres segurament acabarem fent també doncs, una estratègia d'aquestes.
Per la voluntat de ser un museu social, l'Espai Cràter també vol involucrar-se en la recerca i investigació dels vulcanòlegs locals. No podrà ser d'alt nivell, però el museu vol donar suport a tota la tasca científica que pugui emergir del territori.
La recerca d'alt nivell, podríem dir, o aquesta recerca que molts científics busquen i és la que es queixen per la qual no hi ha finançament, doncs nosaltres hi podem participar donant suport, donant, facilitant serveis, facilitant territori, sobretot aquesta vinculació amb el territori, però òbviament el pressupost d'Espai Cràter no podrà finançar mai la recerca del nivell. Tampoc la busquen els volcanòlegs, que sigui Espai Cràter qui financia aquesta recerca. El que sí que ens demanen és que participem també d'aquests debats, que participem dins d'aquestes estratègies, perquè el que busca la Unió Europea ara mateix amb els finançaments de recerca és que tinguis aliances al territori. Llavors ells el que busquen sobretot és aquesta feina de vinculació amb el territori.
L'Espai Cràter va obrir portes a la població general l'11 de març. En poc més d'un mes de vida, l'equipament ja ha rebut més de 6.000 visitants i durant la passada Setmana Santa ja va exercir com a pol turístic de la ciutat d'Olot.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Seguim a casa nostra. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts compra un espai verd al centre del poble. Es tracta dels terrenys de Camp Miquelet. Es farà a través d'una permuta, ja que el consistori cedirà uns terrenys que tenia en propietat. Aquest procés s'ha de finalitzar aviat i suposarà l'adquisició d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic. Els terrenys de Camp Miquelet tenien un valor de 700.000 euros. L'Ajuntament ha fet la compra per evitar la seva urbanització.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Sant Joan les Fonts adquirirà els terrenys de Camp Miquelet. Després d'un procés que va començar el 2019, l'Ajuntament ha fet el pas endavant per arribar a un acord amb la propietat privada per convertir l'espai en una zona pública. A l'últim ple del consistori ja es va aprovar la partida econòmica reservada per l'adquisició d'uns terrenys valorats en 700.000 euros, però que el consistori comprarà a un preu més baix i a través d'una permuta. En declaracions a Ràdio Olot, l'alcaldessa de Sant Joan, Maria Vidal, explica els detalls de l'acord.
Estem a les portes de tancar aquest acord, un acord que serà en permuta amb la propietat, és a dir, a canvi d'uns altres terrenys del municipi que són propietat de l'Ajuntament. I esclar, què esdevindrà o què representa aquest terreny? No? Aquest terreny són dos parcel·les molt grans que hi ha just al centre de Sant Joan, que estan darrere de la plaça Major, diguéssim, no? Uns terrenys molt ben situats.
Evitar la possible urbanització dels terrenys en mans d'una promotora privada ha estat el principal motiu per fer el pas definitiu. Els terrenys de Camp Miquelet ocupen 6.000 metres quadrats.
El ser una parcel·la privada, en el seu inici era de Caixa Terrassa i després va passar, ara la propietària que la té és una immobiliària molt gran a nivell estatal, i evidentment si ells haguessin tingut un comprador que hagués pogut apostar per aquests terrenys, pensa que tenien un preu de sortida de 700.000 euros. I evidentment si algú s'hi hagués posat de cap, doncs s'hagués pogut urbanitzar, perquè al final la propietat és qui decideix, no? L'Ajuntament no n'era propietari.
En els darrers anys ja s'ha utilitzat l'espai per fer-hi activitats i també com a zona d'aparcament. Ara es vol potenciar. Vidal explica que ha de ser un espai destacat del poble.
Ha de ser un gran espai verd que sigui referència per tothom. Ja ara és un espai molt estimat. Per això també nosaltres com a equip de govern ens preocupava molt com a Ajuntament de que això quedés, no? I per tant vam insistir-hi moltíssim i ja et dic, va ser un procés molt llarg des del 2019 que... Evidentment, tota negociació té una evolució, no? I no pots forçar-la. Necessites, doncs, calma per poder arribar a bon port.
Un acord amb els propietaris ha permès que fins ara els terrenys de Camp Miquelet ja s'hi hagin dut activitats com la rebuda dels Reis Mags, fires o el mercat setmanal. Més històries de l'Alta Garrotxa, de Josep Vilà, el llibre garrotxí més venut per Sant Jordi. El segon recull de l'historiador d'Argelaguer va ser el llibre més demanat durant la diada d'aquest 2022. El segueixen La Volta a Peu per la Garrotxa i El Pensament Circular, de Neus Verdaguer i Víctor Díaz. Pel que fa a les publicacions de fora la comarca, el llibre més venut a Olot aquest Sant Jordi ha estat La Vall de la Llum, de Toni Cruanyes.
Per segon any, Ràdio Olot ofereix el rànquing de llibres més venuts a Olot durant el dia de Sant Jordi. Aquest 2022 la llista s'ha fet a través de les vendes registrades a dues de les principals llibreries de la ciutat, El Drac i Isop. El rànquing s'ha fet creuant el nombre de vendes dels llibres d'una i altra llibreria i separant les publicacions locals de les nacionals. En el capítol dels llibres amb segell Garrotxa, el més venut ha estat Més històries de l'Alta Garrotxa. Es tracta del segon volum de Josep Vilà i l'editorial Gavarres, que descriu com era la vida d'aquesta zona muntanyosa dècades enrere, quan encara hi vivia població i hi havia vida social i econòmica. La publicació d'aquest any és el segon segon llibre de Pilar en aquesta línia. El 2019 ja va treure històries de l'Alta Garrotxa, que aquest 2022 també ha tornat a tenir tirada. En el segon lloc dels llibres garrotxins més venuts d'aquest any hi trobem també La Volta a peu per la Garrotxa, d'Anna Plana i Sergi Romero. La publicació de l'editorial local Llibres de Batet és una guia amb 10 etapes per recórrer a peu 200 quilòmetres circulars per gran part dels paisatges i pobles de la Garrotxa. I en tercer lloc, una novel·la, El pensament circular, de Neus Verdaguer i Víctor Díaz. Es tracta d'un relat eròtic que tracta les relacions, els sentiments i l'amor a través d'una història d'un jove que s'apassiona per una noia que coneix a la platja. Entre els llibres garrotxins més venuts, però a més distància, també hi ha El castellà de la muntanya, de l'historiador Josep Morlà, El pantà maleït, de Tura Soler, o la reedició de La punyalada, de Mita Casacoberta. Entre els llibres de fora la comarca, el més venut ha estat el de Toni Cruanyes, La vall de la llum, que també ha estat el llibre de no ficció més venut a Catalunya. En segon lloc, la novel·la d'Albert Sánchez Pinyol, El monstre de Santa Helena, seguida del Benvolguda, d'Empar Moliner.
Abans dels esports, és moment de repassar el més destacat a la demarcació de Girona. Polèmica per un vídeo, l'alcalde de Caldes de Malavella i president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, s'encara a uns ocupes i els amenaça amb una destral. Les imatges a xarxes socials mostren com Balliu discuteix amb els joves i, brandant la destral, els diu: us vull fora i a mi m'han pagat perquè us faci fora. Aquests fets van passar el dilluns de Pasqua. També diu que el vídeo tan sols ensenya una part del que va passar, però demana disculpes per si algú s'ha vist ofès. L'obra literària de Josep Pla ha tornat a ressonar a Palafrugell. L'acte central de Sant Jordi al municipi, la lectura continuada de l'escriptor, ha recuperat la presencialitat després del parèntesi de 2 anys obligat per la pandèmia. Aquest 2022, l'homenatge a Josep Pla també ha commemorat el centenari del naixement de Joan Fuster. Tots dos van mantenir una amistat literària i intel·lectual, com ho prova l'homenot que Pla li va dedicar. I com no podia ser d'altra manera, ha estat un dels textos escollits. La lectura continuada, que ja arriba a la 20a edició, ha tingut un gest simbòlic per mostrar el suport de Palafrugell a la gent d'Ucraïna. L'Audiència de Girona ha absolt els 8 acusats d'estafar més de 800.000 euros al Banc Sabadell de Cassà de la Selva entre els anys 2003 i 2004. El tribunal descarta que orquestressin un pla amb 5 mercantils implicades per cobrar xecs i pagarés fingint operacions reals. Entre els acusats hi havia, d'aleshores, director de la sucursal. La Fiscalia i l'acusació particular sostenien que va actuar en convivència amb la resta de processats. La sentència conclou que va actuar amb una infracció clara de les obligacions i deures del seu càrrec, autoritzant les operacions sense garantir que el cobrament, però sosté que no s'ha acreditat que fos coneixedor que les remeses de xecs i pagarés resultessin impagades. La moratòria de pisos turístics del barri Vell i part del Mercadal de Girona no ha generat efecte rebot ni ha afegit pressió a zones limítrofes. D'ençà que l'Ajuntament va aprovar la suspensió ara fa mig any, les llicències d'habitatges d'ús turístic s'han mantingut invariables, rodant les 750. El consistori segueix l'evolució setmana rere setmana. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, explica que treballen amb el pla especial que regularà els UHT a Girona amb el compromís que s'aprovi al novembre.
Sí, tal com vam dir, nosaltres el que fem és un seguiment setmanal, per no dir diari, de l'evolució que tenen els habitatges d'ús turístics a la ciutat, i el que hem comprovat és que no hi ha hagut cap mena de canvi, en el sentit que no hi ha hagut cap mena de pressió que hagin hagut de suportar altres barris que no hagin estat afectats per la moratòria, diguem-ho així, i per tant es mantenen una mica les xifres que ja teníem en el moment d'adoptar la suspensió. Estem al voltant d'uns 750 habitatges d'ús turístic actius i, per tant, doncs, per sort, no s'ha produït cap fenomen d'aquests que hi havia algun grup que deia que es podria produir. Això no s'ha produït, segurament hi ha moltes causes que fan que això sigui així, però aquesta és la situació actual. Per tant, en aquest sentit, això ens dona una tranquil·litat d'esperit important, que és la que nosaltres també buscàvem, per tal de poder elaborar aquesta proposta de pla especial que reguli precisament aquest tipus d'allotjaments d'ús turístic.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
obrim la carpeta esportiva. La Unió Esportiva Olot encara hi creu. L'ascens a segona federació encara és ben viu.
L'esport a Ràdio Olot.
Moca amb Eloi amagat, vèrtex a l'àrea, l'agafen, fa la centrada, Ferron amb el cap. Moca amb Eloi amagat, vèrtex a l'àrea, l'agafen, fa la centrada, Ferron amb el cap.
És la retransmissió d'ahir de la Unió Esportiva Olot a Ràdio Olot amb David Planella al capdavant, després de cantar el gol de Ferron a l'últim minut, que manté vives les possibilitats d'ascens directe de la Unió Esportiva Olot. Els garrotxins van acomiadar la temporada a l'estadi municipal amb un final èpic. Ferron de cap va marcar el 2-1 contra el Vilassar quan a Manresa ja celebrava l'ascens a segona federació. Ara tot es decidirà l'última jornada. L'Olot, que descansarà, pujarà directament si diumenge que ve a l'Hospitalet derrota el Manresa, informa David Planella.
Al migdia, el Manresa havia guanyat contra el Peralada. L'ascens directe a segona federació ja no era possible a l'estadi municipal, però la Unió Esportiva Olot necessitava la victòria contra el Vilassar de Mar per arribar a l'última jornada amb possibilitats d'aconseguir-lo. La tenia ben encarrilada gràcies a un gol de cap de Sergi Arranz del minut 36 de la primera part, però se li va complicar molt a la segona. El Vilassar va fer un pas endavant i quan només faltava un quart d'hora pel final, Marc Rió va marcar l'empat que va emmudir l'estadi municipal. L'Olot va haver de patir fins al final i, com la setmana anterior a Sants, va trobar el gol de la victòria a l'últim sospir. En aquesta ocasió, al minut 92, una centrada de Eloi Amagat va connectar amb Xavi Ferron i, tot i no ser la seva especialitat, amb el cap, l'extrem va marcar l'1-1 i va desfermar l'eufòria a l'estadi.
Quan la té l'Eloi sabem que poden passar coses, jo segueixo només la jugada, la posa al cap i de miracle puc entrar i marcar. Gràcies a tots. Tots ho hem cregut, encara és possible. Tenim moltes ganes, si no, d'anar a play-off i estem molt contents, tots molt animats.
I en la mateixa línia de Xavi Ferron s'expressava el tècnic de l'Olot. Per a Mànix Mandiola, la fe dels jugadors va guanyar el partit.
No hemos dejado de creer hasta el final y esa fe, pues a pesar de no tener un juego ni muy fluido ni muy vistoso, pues nos ha llevado a la fe de los jugadores a tener un triunfo que yo creo que esto como se mide por goles, pues yo creo que vamos a pensar que es merecido, ¿no? Igual no hemos tenido tanto el balón como nos hubiera costado, pero nos hubiera gustado, pero hemos generado algo más que ellos y al final necesitábamos ganar y se ha visto quién era el equipo que más necesitaba, ¿no?
Va ser una tarda rodona a l'estadi municipal d'Olot, tot i la pluja i tot i saber que el partit no podria ser el de l'ascens directe, més de 1.000 espectadors van omplir la graderia i van celebrar un gol de Ferron que va allargar el somni una setmana més. La jornada que ve, l'última de la Lliga regular, l'Olot descansarà però estarà molt pendent de l'Hospitalet Manresa. Si l'Hospi aconsegueix la victòria, els olotins pujaran a segona federació, si no, ho farà el Manresa i ells hauran de jugar a la promoció d'ascens. En parlen Mànix Mandiola i el jugador Ferri López.
No, lo que queremos es que gane el Hospitalet. En Manresa me da igual. Que gane el Hospitalet porque se juega el entrar en el playoff y entonces con eso pues iremos con l'Hospi esta semana.
Toca descansar l'última jornada perquè és així, tots els equips han descansat una jornada i ja està.
L'Hospitalet ha guanyat, s'hi ha de creure.
I tant. Ells per entrar a play-off van de guanyar la setmana que ve contra el Manresa, esperem que guanyin ells i nosaltres sortim campions.
I és que l'Hospitalet jugarà la classificació per al play-off d'ascens. Ahir els riberencs van guanyar el temps afegit contra el Figueres i es van acostar només un punt del Sant Andreu, el cinquè classificat. Diumenge que ve, totes les lluites que estan vives a la classificació, el títol, el play-off i la permanència, es resoldran en una última jornada unificada que es disputarà a les 6 de la tarda.
I en hoquei patins, l'hoquei Olot reacciona a temps i salva un empat contra el Ribes Les Lagunes per 2-2. Els de Jordi García es van refer d'una mala primera part i van acabar igualant el 0-2 dels madrilenys. Adam Gussinyer clau en atac i Pau Flores defensant la porteria van ser els dos noms propis de l'hoquei Olot.
L'hoquei Olot ja no s'hi juga res i a la primera part li va faltar tensió competitiva. Es va sentir molt incòmode per un Ribes Les Lagunes que va ser capaç d'avançar-se en el marcador amb el 0-1 d'Adrián Pous al minut 15 i que fins i tot va ampliar distàncies en començar la segona part gràcies al 0-2 de Gerard Llobet. Però els segons 25 minuts no van tenir res a veure amb els primers. L'hoquei Olot de seguida va millorant el joc i va trobar la recompensa en el marcador. L'home de la Igualada va ser el més jove de l'equip, Adam Gossinyer, que al minut 14 va marcar el seu primer gol a l'hoquei Lliga Plata i que 5 minuts després va propiciar el 2-2. Va fer un xut des de gairebé mitja pista que va tocar amb Marc Prat i va acabar al fons de la xarxa. Jordi Garcia és el tècnic de l'hoquei Olot.
Crec que la primera part no hem estat a l'altura. Ells han jugat, s'han trobat amb un gol i han sabut jugar a fer possessions llargues, incomodants amb la seva defensa, i al final, pues, sí, amb un 0-2, a falta de 12 minuts, es veia complicat, però bueno, ja sabem que no podem, aquí a Olot, a la Josep Jou, no podem donar mai un equip, aquest equip per perdut.
L'hoquei Olot va aixecar un 0-2 en contra, però va estar a punt de perdre ben bé al final. A 1 minut i 40 segons, Tomàs Mercè va veure una targeta blava que va deixar l'equip olotí en inferioritat i que va permetre al Ribes disposar d'una falta directa que hauria pogut canviar el resultat. Pau Flores, però, es va fer gran a la porteria i va fer una aturada que va ser celebrada com un gol a la graderia de la pista Josep Jou, on es van aplegar unes 600 persones. Tot i ser un partit intranscendent i tot i coincidir amb la Diada de Sant Jordi, l'afició va tornar a ser al costat de l'hoquei Olot. Amb l'empat a 2 contra el Ribes, el 8è classificat, l'hoquei Olot manté la 7ª posició a la classificació del grup sud de l'hoquei Lliga Plata i retalla un punt amb el 6è, un Sant Just que ara és a un punt i que precisament serà el proper rival dissabte que ve. Serà la penúltima jornada de la temporada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada el protagonisme és per Àngel Girona.
La contraportada.
Com a d'oliveres amb una casa i un camí, al capdavall dues figueres fent...
Àngel Girona recull les aventures i històries dels missioners del cançoner de Catalunya Olot. Després d'anys de recerca, el cantautor olotí ha publicat un petit recull dels dietaris que Joan Tomàs va escriure quan va viatjar a la Garrotxa als anys 20 per configurar el cançoner popular. A la publicació no s'entra a parlar de les cançons d'aquella època, sinó que s'identifiquen personatges de la ciutat i es relata el tarannà de la ciutadania gràcies a les descripcions dels missioners.
Aquella font era tan clara, era tan neta, aquell cel blau.
Des dels anys 80, Àngel Girona ha estat recollint i investigant el treball fet per l'Orfeo Català a Olot per elaborar el cançoner popular de Catalunya. El cantautor olotí ha recollit tota mena d'informació i cançons que els membres de l'Orfeo van viure amb les missions que van venir a fer a la Garrotxa. Des del 1922 i durant més d'una dècada, diversos lletrats, músics i lingüistes van viatjar per tot Catalunya per recollir a través de converses amb la gent les cançons del cançoner popular. Girona ara ha agrupat en un llibret algunes de les conclusions i notes que els missioners van deixar escrites de les seves estades a la comarca.
Bàsicament, el llibret el que explica és què és l'obra del cançoner popular de Catalunya, per què es va crear i l'entorn inicial sobre el personatge, sobre el gran músic que va fer els reculls a Olot, que va ser el mestre Joan Tomàs i Prés. Aquest és el començament. I llavors ja parlem de les missions. Cada missió, els dies que varen estar aquí, amb la gent que van parlar, converses que es tenien, impressions del mestre Tomàs dels cantaires, impressions de les cançons que ell recollia. tota una sèrie de dades que són bastant interessants.
És la primera vegada que Àngel Girona escriu sobre el treball que ha estat fent les últimes dècades. L'obra del cançoner popular de Catalunya, a Olot, no entra en detall amb les cançons que van recollir Joan Tomàs i els seus, sinó en les històries que ell explicava als dietaris. Unes històries que permeten conèixer el tarannà dels olotins i garrotxins a principis del segle XX.
Quan fas un treball d'aquest tipus, evidentment, remenes molta documentació i també empipes a molta gent, que és el que jo m'he trobat molt gratificant amb tota la gent que he consultat. El que podem arribar a conèixer en les missions o en els diaris és el tarannà de la gent, però parlem d'un tarannà d'un tipus de gent. O sigui, les societats, com una ciutat industrial com la d'Olot, hi ha la societat benestant de la gent de la industrial i hi ha també de la gent treballadora. Pensem també que és una època convulsa. Hi va haver-hi allò de la vaga a la canadenca a Barcelona, que va ser molt i molt potent.
Girona, cantautor olotí i activista cultural de la ciutat, explica que també li agradaria publicar en un futur les cançons recollides per Joan Tomàs a Olot i amb l'obra del cançoner popular de Catalunya. El llibre d'Àngel Girona s'ha publicat dins la col·lecció de Sant Jordi d'Esquerra Republicana a Olot, que fa 4 anys que edita llibres relacionats amb fets concrets de la capital de la Garrotxa. Però en sos ulls en
vaig mirar. Amb Cançó d'un setembre d'Àngel Girona tanquem l'informatiu d'avui dilluns 25 d'abril. Que acabin de passar un molt bon dia i una bona setmana. Seguim connectats, com sempre, a radiolot.cat.
Des d'aleshores l'estimava, ja no he sabut que és oblidat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.